els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.
La importància de la reinserció dels presos a la societat radica en la construcció d'un teixit social més just i segur, mitjançant l'oferta d'oportunitats de rehabilitació i formació dins del sistema penitenciari sobre un camí cap a la reintegració amb èxit. Aquesta tasca no només beneficia l'individu alliberat, oferint-li una segona oportunitat per reconstruir la seva vida, sinó que també contribueix a la reducció de la reincidència delictiva. Promoure la reinserció social implica reconèixer la capacitat de canvi i de redempció de les persones, impulsant així una societat més compassiva i equitativa que valoritzi la rehabilitació per sobre de l'estigmatització permanent. En aquest context, diverses entitats treballen activament per facilitar la reinserció dels presos i juguen un paper fonamental en la creació d'un entorn propici per a la reinserció, ajudant els exreclusos a adquirir habilitats, construir una xarxa de suport i trobar l'oportunitat de contribuir de manera positiva a la societat. La col·laboració entre el sistema penitenciari i aquestes organitzacions és crucial per assegurar una transició efectiva i duradora cap a la plena integració social. Tot plegat avui, de nou, a Àngels.
Tots els diumenges, a 9:15 del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Doncs vinga, ens posem en marxa i no perdem més temps. Us donem la bona tarda a totes i a tots. Aquest és el 22è capítol aquí a Ràdio Estel en aquesta temporada 23-24 del nostre programa de la tarda dels diumenges. Tenim per endavant minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen, ja ho sabeu, per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa, d'ajudar als qui més ho necessiten. Ja sabeu també que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, David Morral al control tècnic i qui us parla, Rafa Sanahuja. Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a 9:15 del vespre a Ràdio Estel.
Doncs vinga, és 9:15 del vespre, per tant, ens posem en marxa. Mossèn Pere Oliveras va ser un capellà del barri de Sants que es va dedicar als més necessitats i va deixar una gran empremta i testimoni en aquesta zona de Barcelona, de la capital catalana. Seguint el seu llegat i la seva tasca, l'any 2018 es va obrir a la parròquia de Santa Maria de Sants la casa d'acollida Mossèn Pere Oliveras l'Apostolet. L'Apostolet, ara demanarem si això és un cognom, un sobrenom, ara demanarem a la persona que ens visita. Un recurs amb suport socioeducatiu on hi viuen 16 persones acollides i acompanyades també per Càritas, que sempre està darrere de moltes iniciatives de molts caires socials. Per presentar-nos a aquesta casa d'acollida ja ens acompanya la Sandra Pérez Portabella. Ella és mestra i coordinadora de la llar Pere Oliveras. Sandra, bona tarda i mil gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
A més, som del barri de Sants, tots,
exacte,
no?
Estem, sí.
No sé si estem molt a prop o molt a
lluny. Molt a prop.
Molt
10
prop,
minuts.
Eh? 10 minuts, has vingut. Va, perfecte, doncs mira, sí, més fàcil. Fem barri també,
fem barri. Exacte.
I portem Sants arreu de Catalunya i també Andorra, que són arribem en directe. Vinga, doncs m'agradaria que comencessis explicant-nos una mica la història de la llar Pere Oliveras, jo he fet 5 cèntims, i com es va inspirar en aquest llegat de mossèn Pere Oliveras per posar-se en marxa i portar endavant la vostra tasca.
Molt bé, pues com has dit, no? Tot bé arrel d'aquesta persona, de mossèn Pere Oliveras, que era anomenat el capellà dels pobres.
Lo de l'Apostolet, que m'ha fet
triar l'atenció. Pere Oliveras, l'Apostolet, tot
escolta,
junt,
doncs, l'Apostolet. Llavors és un cognom com molt adient, no?
Totalment.
Perquè al final l'Apostolet sembla que entre carinyós i descriptiu, no?
Exacte.
Una cosa així. El vas conèixer tu?
No, ell va néixer el 1923, o sigui, tot just l'any passat, a l'octubre. Vam celebrar els 100 anys de vida, diguéssim,
sí.
I va morir el 2007.
Vale.
Llavors, sí que coneixem persones que són voluntàries i persones del barri que ens han parlat molt d'ell i de com era i que ens han transmès, d'alguna manera, aquesta essència seva de com feia, no? Perquè ell vivia aquí al carrer de Sants.
Sí.
I ell, al temps de postguerra, acollia a casa seva doncs, persones en situació desfavorida, persones amb problemes amb addiccions, persones que havien estat a presó i no sabien on anar i els acollia a casa. I ell, bueno, doncs ell es dedicava a passejar pels carrers de Barcelona, en aquest llavors el que es deia el barrio chino, diguéssim, sí. I visitar les presons, la Model. I ja llavors, bueno, doncs des d'aquí ens va deixar tota aquesta espiritualitat i aquesta gran fe en les persones. Mm. I nosaltres vam obrir la llar Pere Oliveres tot just fa 5 anys. Mm. Llavors, nosaltres tenim aquest llegat que volem continuar transmetent amb responsabilitat i continuar vibrant amb aquesta essència de com vivia i de com ell acollia la gent a casa.
Mira, Sandra, m'agrada molt que em facis aquesta primera presentació, perquè tinc la sensació, i és veritat, que l'Església no passa pel seu millor moment, diguem, a nivell d'imatge, podríem dir-lo així molt suaument, no? Amb molts problemes interns i molts escàndols, també. Jo sempre dic el mateix, dic que a l'Església, com arreu, hi ha gent molt qüestionable i hi ha gent que és santa, que és fantàstica. Per tant, avui crec que ens estàs presentant una persona que agafa aquest esperit de Jesucrist, de sortir, no?, per els més, els desfavorits, els últims de la societat, que això ho feia el Senyor. No només parlem de pobres, el Senyor sortia, a lo millor era un ric, que era molt pobre, no? Ara ve al meu cap, per exemple, Zaqueo, no?, que era, uh-huh, tenia molta pasta, Zaqueo era, però estava com apartat de la societat, no?, perquè el seu poble l'odiava, i el Senyor es va apropar a ell. Doncs jo crec que en aquest sentit m'has descrit una tasca que té molt a veure amb aquest esperit de sortir a la trobada dels qui ho necessiten i de donar la vida, perquè, clar, una persona que és capaç d'inspirar, doncs, tot això que m'has explicat és perquè veritablement ho vivia de tot cor, no? He fet aquí un speech meu també. M'ha sortit així.
Sí, que l'ha fet molt en la línia que diu el papa Francesc, no?
Una
església en sortida, no?
En sortida, sí, sí. Llavors, us inspireu en aquesta persona, en el mossèn Pere Oliveres, l'apostolet, i quin és el propòsit i l'objectiu principal de la llar Pere Oliveres? Perquè abans d'entrar et deia, però l'objectiu és la reinserció, podríem dir-lo així, acompanyar, no?, les persones que, i tu em deies, encara estan a la presó, veritablement, tot i que ja tenen un règim que poden sortir, etc. No?
Sí, la llar Pere Oliveres, diem que és un projecte molt jove, té 5 anys,
sí,
encara
és,
som infants, diguéssim, no?
Vale.
I estem en continu camí i aprenentatge, i la veritat és que els mestres que ens ensenyen a com, el com, són les persones que venen, no?
Vale.
Llavors, és un projecte de Càritas Diocesana de Barcelona destinat a homes, perquè també tenim Llar Betània, que està destinat a dones.
Ah, val, molt bé.
I llavors, Pere Oliveres, destinat a homes, en procés de reinserció i que estan en situació penitenciària actualment. Mm-hmm. Vale? Llavors, la nostra missió és clara i és garantir un acompanyament en el seu procés de recuperació i de reinserció.
Mm-hmm.
Dues paraules molt fàcils de dir, però amb molt pes i amb molta sobrecàrrega. No?
Mm.
Pensem que la majoria de les persones que estan a presó estan complint condemna, pertanyen a aquests col·lectius més vulnerables, afectats o per la pobresa, o l'atur crònic, o patologies mentals, o bé per procés migratori, migrants que han vingut des de joves
sí.
I després han quedat allà sense sortida, diguéssim,
sí.
O per temes d'addiccions, no?, o desestructuracions familiars. No? Mm. Llavors, clar, quan entren a presó, venint d'una situació de vulnerabilitat, podríem dir que sovint s'agreuja, hi ha un major exclusió social, perquè, clar, quan surten de presó, aquestes persones que venien d'una situació complicada, vulnerable, trobem una doble exclusió més, no?, que és el tema de l'habitatge, perquè si venien en situació precària, com?, i el tema laboral, no? I llavors també detectem també un deteriorament, el pas per presó, tant físic, no només físic, sinó també mental i també espiritual, no?, moltes persones ens diuen, l'altre dia un jove em deia amb 30 anys, Sandra, no sóc feliç, no? I, bueno, doncs amb 30 anys que un jove et digui no sóc feliç, bueno, doncs també et remou, no?
Uh-huh.
O un altre que et deia, no? Bueno, doncs venir aquí, uno se le cura la depresión, no? Porque aquí uno se siente bien, no? Pues bueno, pues estem parlant també pues de desitjos, de com està un, bueno, tenir en compte altres facetes que no només són la necessitat d'un habitatge, d'una feina, sinó que també hi ha altres necessitats, no?, que potser no són tan expressades a nivell verbal, però que existeixen, no?, que són més espirituals.
Mira, et faré una mica de feedback, perquè m'estàs donant molt bones vibracions. És curiós, com la presó, diguem, que d'alguna manera ens la venen com una manera de la reinserció a la societat de persones que estan al marge de la llei, podríem dir-lo així, no? Que han comès, doncs, en aquest cas, un delicte. Però tu m'estàs dient, és que clar, no només surten d'allà amb la seva problemàtica que els ha portat a delinquir, sinó que a més tenen l'estigma de la presó i la problemàtica de la presó i del treball, de l'habitatge i del treball. És a dir, que es complica, es multiplica per 3 o per 4, no sé. I després, sí que és cert que és fantàstic escoltar, un cop més, deixem que t'ho digui, doncs persones, entitats que amb aquesta voluntat els hi doneu esperança, perquè jo crec que al final els presos, de tots els vulnerables, jo crec que la gent sense llar, això és molt dur, i els presos, jo crec que són els col·lectius que més pateixen, perquè al final estan com sols, com aïllats, com fora de tot, no? Llavors, m'agrada molt que existiu entitats com la vostra que tenen aquest esperit.
Bueno, podria... Sí, perdó, digues. I moltes de les persones que venen, diguéssim, sí, que estan en una situació de sense llar, perquè no tenen... O sigui, si venen al recurs, que... sí, sí, és perquè no tenen un mèdic que els acolli. I si no tenen un mèdic que els acolli, tampoc poden sortir a passar els seus permisos, que els toquen per dret, no?
És que en aquest programa, moltes vegades, David ja ho sap, que sempre està amb mi amb les gravacions, sempre dic que és un peix que es mossega la cua. Sí. O sigui, és un sistema que és molt difícil trencar-lo perquè hi hagi una trencadissa, un punt d'inflexió que permeti reconstruir la vida. Perquè una cosa porta a l'altra i l'altra porta a la una, no? És així, molt complicat. I ens podries descriure una mica com és el dia a dia, com funcioneu a la llar, sí, Pere Oliveras?
Sí, a la llar venen persones, bueno, ja no sé si el coneixeu una mica, el sistema penitenciari, com funciona.
Bé, però... superficialment.
Bueno, quan arriben a presó els classifiquen en graus, no? Que és una mica com és la vida al règim penitenciari de dintre, sí, no? Sí. Llavors, quan comencen a tenir permisos de sortida, són quan estan en segon grau, diguéssim. I llavors nosaltres ja els rebem quan estan en segon i en tercer grau. Segon grau és medi ordinari, que són la majoria de les persones que estan a presó, i llavors acostumen a venir 48 hores una vegada al mes, més o menys. Comencen a sortir.
És poquet, així d'entrada, però bueno.
És començar. I després, quan arriben a tercer grau, és que es diu règim obert, diguéssim, que estan com en semi-llibertat, i llavors venen tots els caps de setmana, i durant el dia, de dilluns a dijous, estan el dia lliure i van a dormir a presó. Vale?
Sí.
Llavors, nosaltres tenim persones en segon, en tercer grau, i després també persones que estan en llibertat condicional, o amb algun article vivint a la casa. Llavors, clar, tenim 16 places, però potser al mes passen unes 45 persones diferents.
Perquè jo em faci una idea. Sí. Les places què significa? Perquè a dormir es queden també?
Sí, clar, som una llar amb tot, cobreix tot, i també quan venen de permís dormen amb nosaltres. Llavors, els de tercer grau tenim 16 persones fixes, que són cada cap de setmana que venen. I després, entre setmana, de dilluns a divendres, venen les persones que tenen permís de segon grau, que són 48 hores o 3 dies, depèn.
Que aquestes ja funcionen com un centre de dia, podríem dir-ho així.
No, dormir també.
També a dormir, eh?
Exacte. Quan tenen permís, poden venir a dormir. I llavors, clar, bueno, aquí ens trobem, som un equip de 8 persones i també fem matí, tarda, nit. I és molt important també la recollida a la nit, perquè moltes persones, quan comencen a sortir, se'ls fa un món. La sortida, no?
Sí, sí.
O sigui, agafar un autobús, un tren... El món ha canviat tant quan estàs a dintre que el supera. Llavors, gestionar totes aquestes emocions de com van sentint, de com... Ara com manejo el mòbil...
Tu imagina't si els costa agafar un autobús, com han de posar-se en marxa per trobar un treball digne.
És molt complicat.
Molt complicat.
I llavors jo crec que necessiten, jo no sé, moltes de les persones que venen, no sé com ho farien si no tinguessin recurs com aquest, a l'hora de la llibertat definitiva ja estàs en llibertat, espavila't, no? Perquè és molt difícil.
És terrorífic.
És molt difícil. I clar, nosaltres també treballem amb la metodologia és la confiança versus el control, més que seria més a presó, diguéssim, i la proximitat versus la distància, no? Llavors, moltes vegades venen en 48 hores amb mogudes de dintre, amb ràbia, amb enfado, i quan tu els dones aquell espai per ser ells, per legitimar aquest enfado que té o aquesta ràbia, aquest sentiment, li dones l'espai i el recondueixes, després marxa més tranquil, i per nosaltres això ja és com un petit èxit, no? Vull dir, per nosaltres l'objectiu no és grans objectius a vegades, sinó que 48 hores, tu estàs aquí 48 hores, per nosaltres és important que marxis millor de com has arribat, a nivell emocional, perquè això és pas a pas, mes a mes. És un camí, no?, que hem de fer plegats i que hem d'anar veient quins altres maneres de fer podem trobar junts. No?
Ara m'estava recordant, a mi sempre em passa una cosa, t'ho confesso i confesso als oients, sempre me recordo de la cita, però no de l'autor. A mi l'autor se'n va, però la cita se'n queda. I pensava que hi ha alguns, segurament algun sant, alguna seta que deia allò de donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Y t'estava escoltant parlar, no? Venen de la fredor, la distància i el control, que és l'antiamor, tot el que acabo de dir és l'antiamor. I vosaltres els doneu la confiança, al final és l'amor el que els doneu.
Sí, exacte.
Un carinyo, un amor, un tipus d'amor, i tu dius, bueno, venen doncs amb la seva motxilla molt dura, i marxen una mica més alleugerats, no? Uh-huh. Per tant, aquesta primera tasca ja és molt important d'anar reconstruint la persona. Després, evidentment, estic segur que mica en mica, perquè tot és complicat, aquestes circumstàncies, també els doneu eines, no? Per intentar, doncs això, trobar una feina, formar-se, si cal, conviure amb altres persones, no?
Sí, referent a això, ara vaig a l'altre, sí. Però referent a això sí que és veritat que hi havia un... fa molt poc, està en segon grau i venia bé 48 hores una vegada al mes. Uh-huh. Ell ha d'estar, bueno, els seus permisos van lligats, com ha tingut un problema d'addiccions, doncs va lligat a un programa d'Alcohòlics Anònims, no? I li van donar un referent. Cada vegada que tu surtis tindràs aquest referent perquè puguis trucar-lo i per qualsevol cosa.
Molt, una persona, eh?
Una persona referent. I llavors, quan ve a la casa, a la llar, em diu, Sandra, ja he contactat amb aquesta persona i saps, té la mateixa mirada que tu. I li dic, què vols dir, la mateixa mirada, no? Diu, bueno, perquè és una mirada noble, no? És a dir, i podia ser jo com qualsevol persona de l'equip, que són 8 persones, però l'important de la mirada, que no sigui de judici, de prejudici, que no jutgi, no? Perquè aquestes persones necessiten una altra oportunitat a la seva vida i que se li donin i que se sentin estimats, pues això és com deia el Papa Francesc, no? La mirada aquesta de bondat, d'estima, és el que ajuda a canviar les persones, no? I recordo un passatge que vaig llegir del Papa Francesc, si em permets, que deia que Jesús estima sense condicions, no? És incondicional el seu amor i la seva, i parlava així de la misericòrdia. Llavors una persona se li va apropar i li va dir, però entonces Dios siempre pierde, no? Perquè és un perdedor, perquè pone condiciones. Entonces el Papa li va dir, pues sí, seguramente sí, però és que a Dios no li interessa ganar, li interessa que ganemos nosotros, no? Pues això, des d'aquest missatge de misericòrdia, de, bueno, pues igual m'està enganyant esta persona quan m'està dient esto, però és que també estan als marges de la veritat, ha crescut en els marges de la veritat, què vull? És a dir, ja no espero que em digui la veritat, però sí que aprengui una altra manera de fer amb el meu testimoni, amb el meu referent, no? I per altra part, si ja vaig, sí que hi ha tot un pla de treball que s'estableix en totes les àrees, no? A nivell físic, salut, de la vida quotidiana, de la convivència, perquè ells venen de conviviure amb un altre medi i a vegades pues, bueno, pues tenen històries, es coneixen d'altres històries, com nosaltres el delicte el deixem demà de banda perquè el que nosaltres treballem és la persona i la humanització d'aquesta persona i el camí d'aquesta persona cap a una segona oportunitat o tercera a vegades, doncs intentem crear aquest grup de convivència que puguin ajudar-se i a establir relacions diferents de com han tingut a dintre.
Hem d'acabar.
Vale.
Fliparàs, però clar, és que aquesta entrevista a mi se m'ha passat en un sospir. Mira, dos comentaris per acabar, per als oients. La Sandra, ha parlat de mirada noble. No veieu la seva mirada, però creieu-me que és una mirada noble i amorosa. Ho transmet mentre parla, us ho dic de tot cor. I dos, a la meva parròquia, en una de les sales, tenim una pintura que és de Quico Argüello, que és bàsicament el rostre de Crist. I jo sempre que la miro, sempre penso, m'està mirant amb un amor infinit quan jo no m'ho mereix, no m'ho merec. No. Llavors m'has fet doncs, lligar tots aquests conceptes. Moltes gràcies per explicar-nos, ja sé que ha estat breu, però intens i molt significatiu, per explicar-vos, sobretot la vostra naturalesa, la vostra tasca i aquest amor que poseu a persones que tenen tanta manca d'amor. La Sandra Pérez Portabella és mestra i coordinadora d'aquesta llar Pere Oliveras que fa aquesta tasca fantàstica de reinserció amb els presos que tant ho necessiten. Sandra, molts ànims.
Gràcies.
I moltes gràcies. M'has emocionat. Espero que els oients també ens hagi arribat com a mi. Moltes gràcies.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es...
La cançó Libre de Nino Bravo que estem escoltant en la versió del Xaval de la Peca, que m'agrada molt, ens recorda la importància de tenir el necessari per viure i com la llibertat va més enllà de l'absència de restriccions. Entitats com la Llar Pere Oliveras juguen un paper crucial en proporcionar no només recursos materials, sinó també suport emocional per a aquells que busquen reconstruir les seves vides. En un món on alguns manquen de l'essencial, aquestes organitzacions, entitats, es converteixen en fars d'esperança, facilitant la ruta cap a una llibertat que abasta tant les necessitats bàsiques com la possibilitat d'una vida plena i digna. Doncs amb aquesta cançó de fons ens acomiadem. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real. Passeu una setmana. Adéu-siau.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.
Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre, como el viento que recoge mi... detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad.
Àngels,
un podcast de Ràdio Estat
amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi.